I si Fausto Coppi ha tornat i s'ha vestit de Gambernal?
I de cop va entendre-ho tot.
Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per bé.
Seguirem amb això. A Coppi no el vaig veure córrer ni crec en aquesta afició de comparar èpoques i reencarnar esportistes en els seus successors. El Maradona dels Carpats, el Maradona del desert, el Maradona dels Balcans... No, no anirem per aquí, però sí que m'agradaria parlar d'inspiracions. Degan Bernal i alguna cosa del seu físic que em transporta a Coppi. Aquesta sensació de fragilitat, potser, de cossos mal girbats, lluny de les aparences musculoses que imposen només de ser-hi. Sabeu aquells cossos atlètics gairebé perfectes de les escultures gregues? Doncs Bernal, com Coppi, no tindria res d'això. Per si fos poc, sumeu-hi unes faccions marcadíssimes a la cara que són carn de caricatura. En això, tant l'un com l'altre, són cosits pel mateix patró. El que fan sobre la bicicleta amb aquest domini de la muntanya i de les grans proves per etapes, amb atacs plens de voracitat, els acosta encara una mica més. Coppi va trobar en el corpulent Bartali la seva nèmesi, potser alimentada per tifosi i mitjans de comunicació. Bernal sembla que té en Pogacar un rival d'alçada. L'eslové és la màquina perfecta i Bernal em trasllada als grans herois del passat. Tenim ciclisme per estona.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I obrim la finestra del Tot Gira per saber què ha passat aquests últims dies. Entrem a la Pinyó Fix.
A Pinyó Fix.
El Giro és el gran plat fort que estem vivint aquestes setmanes. La Corsa Rosa arriba la tercera setmana, el tram decisiu, el punt culminant. Aquest dimarts, segona i última jornada de descans per afrontar una recta final amb una etapa plana, tres de muntanya i la crono individual de l'últim dia en final a Milà. Són gairebé 30 quilòmetres. Guanyarà Bernal o hi haurà esfondrament i sorpasso? Va, que queda poc. El còndor de Zipaquirá és líder i és qui s'ha mostrat més fort. Ha atacat i guanyat en pràcticament tots els fronts, pujant, baixant, a l'Esterrato i a l'etapa reina, la d'aquest dilluns, en final a Cortina d'Ampezzo.
La verdad, estoy súper contento. La verdad que ganar con esta camiseta es especial y nada, esta victoria es para todos ustedes.
Exhibició de Bernal en el que hem pogut veure d'aquesta etapa que per culpa del mal temps ha quedat en la meitat del que havia de ser. Hi ha hagut polèmica i d'això, de Bernal i de retallar etapes, en parlarem de seguida amb el Fletxa. De moment, el que hem viscut entre l'anterior Ràdio Volta i aquesta ens deixa abandonaments importants com els del Marc Soler i l'Emmanuel Buchmann, la deserció d'uns quants sprinters, aquesta etapa reina escapçada pel mal temps i la bogeria d'Alberto Contador. Ha tornat Contador? Sí, ha tornat.
¡Que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Sí! 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 ¡Sí!
Així celebra una victòria d'etapa com a propietari de Leolo Cometa. Lorenzo Fortunato va guanyar el dia del Zoncolan després de culminar l'escapada del dia i Contador, embogit, justament passava per allà mentre es gravava en el moment en què el seu corredor creuava la meta. De les altres victòries d'etapa ens ha cridat la de l'actual recordman de l'hora, Víctor Campenaerts. Diumenge, en una etapa entre Itàlia i Eslovènia, el belga va tornar a assaborir aquell regust que et deixa l'èxit, com el que va viure l'abril del 2019 a Aguascalientes, a Mèxic. Sí, sí, he dit a Mèxic.
Víctor Campenaerts is now a new record man. Oh, listen, the signal, the shot, make out the distance, and he has more than 55 kilometers in an hour.
No heu notat un puntet d'Aznar en aquesta narració del rècord de Campenaerts en anglès a Mèxic? Escolteu, escolteu, tornem-hi.
Oh, listen, the signal, the shot, make out the distance, and he has more than 55 kilometers in an hour.
Bé, bromes a banda. Aquell dia, Campenaerts va establir un nou rècord de l'hora amb 55.089, que és, de fet, el rècord actual. Veurem qui li prenem, perquè Filippo Ganna, entre d'altres, ja ha dit que ho vol intentar. Més enllà del Giro, aquests dies s'ha disputat la Volta a Burgos amb una última etapa en final a les Lagunes de Neila. Mai abans la cursa havia acabat al mític Port en la prova femenina. I l'estrena no podia anar millor amb la victòria d'etapa per a la campiona del món amb l'Anna van der Breggen per davant de la campiona d'Europa, Annemiek van Vleuten, amb tercera posició per Demi Vollering, l'escudera de van der Breggen. A la general final, victòria també per la campiona del món, per van der Breggen. Aquests propers dies, atenció, perquè tornarem a parlar de proves de ciclisme femení. Marqueu-ho al calendari. Diumenge 30 de maig es disputa a Sant Cugat la nostra revolta. De la resta també s'ha disputat la Volta a Múrcia, que es diu Vuelta, però és una cursa d'un dia que ha guanyat un ciclista de l'Euskaltel nascut a Alcantarilla, que és una ciutat de Múrcia on justament s'ha acabat aquesta volta. Jocs a banda, brillant victòria de Soto en solitari a casa seva, a Alcantarilla, amb molt mèrit en el que ha suposat la primera victòria del seu equip en 2 anys. L'última va ser a l'Algarve, quan va guanyar un tal Sergio Higuita. I també s'ha disputat la Ruta del Sol, la Volta a Andalusia, en què hem viscut el retorn de Miguel Ángel López.
Ángel Superman López! Bueno, Miguel Ángel no solo lleva ese trofeo, sino que tiene un jamón de jamones.
Què, us imagineu un Superman amb un pernil?
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Temps ara per descobrir qui és el nostre tapat. M'ensumo que és algú jove, molt jove, ja tenim el Xevi a punt. Puc ser una joventut excessiva. Hola, Xevi.
Hola, Isaac. Avui parlarem d'un tapat que, si no s'hagués dedicat al ciclisme, hauria d'estar preparant les proves d'accés a la universitat.
Oggi difficile gara, grazie a tutti, grazie a mia squadra, grazie al direttore.
Aquest qui parla és literalment un nen. És l'ucraïnès Andriy Ponomar, protagonista a l'etapa en final al Zoncolan. Un dels escapats, tot i que al final no va aguantar el ritme dels millors. Per què el destaco? Doncs perquè quan va començar el Giro tenia 18 anys, 8 mesos i 3 dies, sent el debutant més jove en una gran volta per etapes, Giro, Tour i Volta, des de la postguerra. I allà les xifres no són molt fiables. De fet, el corredor Ruggero Moro és amb 11 anys i 361 dies, 11 anys, el corredor més jove en participar en un Giro, el 1928. No sé si creure-m'ho. Doncs Ponomar s'ha convertit en històric en només 18 anys i sense tenir, la veritat, un palmarès excepcional. Va ser campió europeu júnior el 2019, això sí, i és el seu millor resultat. L'Androni ha apostat per ell i el fa debutar de ben jove del Giro. Entre ell i el més veterà de la cursa, l'holandès Koen de Kort, hi ha 20 anys de diferència. Encara sort que no hi participa Alejandro Valverde.
Okay, really good today. 600 meters to the bike change.
Gràcies, Xevi. Fantàstic això d'entrar a la classe d'història per descobrir ciclistes com Ponomar. I ara deixeu-me pujar a l'helicòpter per enlairar-nos i agafar perspectiva de tot plegat. Joan Antoni Fletxa, com estàs?
Hola, Isaac. Disfrutant del Giro estem.
Sí, en aquesta jornada de descans que ja encarem aquests últims dies, en què es decidirà tot, i la primera pregunta és clara. Aquest Giro és de Gambernal, ja?
Jo crec que sí. Va començar amb aquesta qüestió, aquest interrogant de dir, bueno, aviam com estic després de la lesió, amb molta prudència. I mica en mica l'home, clar, ha tret tota aquesta ràbia i ha estat atacant a tot arreu. O sigui, no només en muntanya, ha atacat en baixada, ha aprofitat cada moment que la cursa li oportunitat per treure segons, inclús a l'etapa, bueno, retallada amb el Passo Jau, va fer l'exhibició, que l'hagués fet igualment amb els altres ports que hi havien programats, no? O sigui, mai es pot dir, fins que no es creu l'última línia arribada, que ha guanyat, però home, tothom, jo crec que els seus rivals mateixos estan rendits a l'Egal Bernal.
Tinc ganes de parlar d'aquesta etapa retallada, de saber també la teva opinió, després en parlarem, però centrant-nos en la carrera, en la carretera, en el que queda, què creus que pot passar? Perquè perquè Bernal perdi aquest Tour, vaja, ha de caure alguna cosa ara mateix impensable, però la resta de corredors s'han de centrar a lluitar per la segona posició. Creus que amb el que queda encara amb tres etapes de muntanya, amb una crono, hi ha gent que poden intentar prendre-li la cartera a Bernal? Què ens podem trobar?
És molt difícil, sobretot amb la superioritat que ha demostrat arreu, i això és el que hem de veure, no? Que no és un corredor que només hagi intentat lluitar a les Arràbies d'Anal, no? Ell ha tingut estratègia de guanyador allà on la cursa es posava difícil. I clar, això fa com a rival que una miqueta t'intimidi molt, no? Que estiguis, bueno, és que ja no em queda... Si on li puc atacar? Perquè pots dir, bueno, en una baixada, una estratègia d'aquestes... És molt difícil, és que no l'enganxaràs pas, no? O sigui, no té cap punt feble, des del meu punt de vista. Per tant, l'estratègia de guanyar el Bernal a les últimes etapes, com no sigui un error seu o un dia que estigui malament, ho veig molt difícil. No veurem pas un atac com va fer el Froome, no sé, del Carthy. O sigui, ho veig molt difícil. I dic el Carthy perquè per mi és el corredor que té més equip i que podria, per la seva actitud ofensiva, que podria fer alguna cosa. Però bueno, jo crec que el que farà el Carthy és entrar al podi, el màxim al que et pot aspirar. I, a no ser que hi hagi un fallo del Bernal i que, bueno, que el Carthy al final, o un altre, o del Caruso, no?, que puguin estar ja guanyadors del Giro d'Itàlia. Però vaja, si no passa res d'això, el Bernal en tenim amb la malla allà a Milán.
No ens centrarem en d'altres noms propis, perquè bé, potser Yates sí que el veien com a més rival, que al final no ha estat tan a prop de Bernal. Evenepoel, ja ens vas avisar tu al principi que tranquils, que aquest home encara no ha disputat proves de 3 setmanes i ha quedat demostrat, o sigui que poca sorpresa en aquest sentit. I el que et deia abans, volia parlar d'aquesta etapa reina, que es va retallar. Són situacions sempre complexes, que a més els aficionats els pica molt a l'orgull, perquè estan esperant la gran etapa i després es queden amb les ganes, o es queden amb la meitat del que volien veure. Això com es viu dins el pilot? Perquè quan el Giro decideix, la direcció de cursa decideix retallar-la, com es comunica als corredors, com es decideix el que es decideix, i sobretot tu, el fletxa corredor, què opines de tot plegat?
Bueno, sobretot la primera pregunta, no? Com es decideix normalment, com es viu des de dins? Es viu des del punt de vista que et sorprèn. Tu has d'estar sempre preparat per córrer el que posa el llibre de ruta. O sigui, tu et prepares mentalment, no el dia abans, sinó els dies abans de començar el Giro, tens aquella tapa al tap. El que sí que segons apropa, veus la previsió meteorològica i dius, ostres, que poder aquí ho passarem molt malament, o si hi ha sort, entre cometes, si hi ha sort, si tenim algú de sort, ho retallaran. El que no vol dir que ho retallin, que no ho passis malament, perquè els corredors van passar molt de fred, no? Llavors saps que bueno, que algú passarà, que dependrà sobretot de la decisió, i aquesta decisió és, en primer lloc, del director de cursa, o sigui, del Mauro Begne, del Giro d'Itàlia. I sí que els corredors poden fer una miqueta de força en conjunt, en col·lectiu, com va passar l'any passat a una etapa plana, que no tenia res de disputar, amb molta pluja i fred, que els corredors en últim moment es van posar d'acord i van dir, bueno, avui fem una miqueta de vaga i que ens neutralitzin uns quilòmetres de l'autobús. Clar, això de cara a l'espectador, de cara a l'organitzador, està molt malament, perquè una etapa amb fred, que no baixa que no està per sota dels 0 graus, i amb pluja, no hi ha raó per neutralitzar res. Llavors és una vaga amb tota regla, i això sí que l'aficionat, inclús com a corredor, ho pots viure, dir, bueno, aviam, jo per què he d'estar neutralitzant? Perquè això és un tema que decideix la majoria, normalment. O sigui, que tu a nivell individual vulguis fer una cosa, al final no compta res, és el que vol la majoria i és el que es decideix. Llavors, en el cas d'ahir, era un escenari totalment diferent, perquè aquí sí que, a part del fred i la pluja, amb el temps, hi havia la perillositat i el risc de trobar-se amb gel i neu a la carretera. Jo he caigut amb gel i no t'ho recomano. I a part que perquè no... No, és que no t'ho esperes, no ho veus. O sigui, el gel és invisible. Tu, me'n recordo, per allà a Puigcerdà, un dia venint d'entrenar per Bourmadam, una placa de gel. I vas anar al terra, però... Que, sí, sense adonar-me, estava allà contra la paret de la casa que hi havia al davant. O sigui, has d'anar amb molt de respecte. Llavors, en una situació que estàs pujant ports de Dolomites, amb gel i neu, en aquesta època, que estem ja gairebé del juny, que bueno, que sí, que hi posen sal, però poder arribar tard, aquest auxili, no?, dels vehicles i tot això. Llavors, la decisió del director de curs, en aquest cas, del Beni, que envia gent i comissaris a la part on pot estar més perillosa i diu, home, estan avant, ja poden haver-hi plaques de gel i aquí la gent tècnica sí que t'ho podria dir millor, l'assessoren i li diuen, bueno, pot haver-hi un perill, pot haver-hi un perill amb plaques de gel, i ell pren la decisió encertada de dir, bueno, jo no vull que els corredors de cop i volta, per una negligència meva, puguin tenir un accident, no? I això és el que s'ha d'honorar també, no? La decisió de l'acord, no? Entre dos, a dir, bueno, és un risc massa gran i això no és ciclisme. Aquest és el tema, no? Que al final el ciclisme no és anar per pistes de gel. O sigui, és el que hem de tenir sempre al cap, no? S'han intentat evitar situacions massa perilloses que poder se'ns en van del que és l'esport en si, no?
Jo crec que era important puntualitzar això, perquè des de fora les plaques de gel no es veuen i des de fora tots hi entenem, i els aficionats, el que et deia, tenen ganes de veure la cursa i es comença a especular amb posicionaments dels ciclistes que no sabem què s'ha parlat. Com dius, el director de cursa té una responsabilitat, i tu apuntaves a la transmissió d'Eurosport que el que deia, o la figura del Bernard Eisel, no? que està allà, que ho coneix bé i que aportava aquest punt de qualitat en els arguments de coses que quan estem a casa al sofà no es veu.
Exacte, és superimportant remetre dels fets el que hi ha i deixar de banda especulacions i apuntar amb el dit o no apuntar, que és pitjor, o intentar especular i no dir-ho. O sigui, si ho penses així, que el Bernal, per exemple, no vol sortir, doncs digue-ho i no passa res, no? Però clar, no ho pots dir perquè no ho tens en ser, o no t'interessa o realment no ho saps. Per tant, és especulacions. Llavors, quan estàs especulant, és que jo crec que no convé a ningú, perquè la raó no la tens, o no ho saps si la tindràs, i tampoc fa res de bé al ciclisme, no? Llavors, el tema de l'Eisel era un fet que estava allà, que l'home, a part, és austriac, i per tant, de gel i de neu en sap força, i és que era evident, estava al Paso Jau i ell estava explicant, bueno, com la neu, com hi havia sal en aquella baixada, sí, que per tant no hi havia perill, però clar, la decisió de les altres baixades sí que era diferent, en una condició meteorològica més de perill, i al final, bueno, es va decidir, es va mirar per la seguretat i l'espectacle va estar-hi, perquè al final, mira, amb aquestes especulacions, mira la cursa que vam tenir amb els corredors, amb l'actitud ofensiva, amb ganes de córrer, i amb atacs a l'últim pas del Paso Jau de baix a dalt.
La llàstima va ser que al final, per condicions, no ho van poder veure gairebé per televisió, però doncs sí. Sí que hi va haver espectacle amb Egan Bernal demostrant que és el més fort d'aquesta cursa. La setmana que ve, el proper capítol, tornem a parlar, ja tindrem guanyador, i si res no canvia serà Egan Bernal, però en qualsevol cas ho seguirem analitzant aquí. Joan Antoni, com sempre, moltes gràcies.
A tu, Isaac, una abraçada.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Quina joia això de parlar de ciclisme amb el Fletxa. Va, que acabem i ho fem amb música. Frank Lluís, què tal, com estàs?
Hola, Isaac, com va? Mira, avui, per tancar el Ràdio Volta, et porto també, vaja, una joia, peça d'orfebreria. Un dels millors grups de la història de la música, The Beach Boys, l'any 1966 aconseguia el zènit de la seva carrera, el turmalet de la seva carrera, que era la publicació d'un disc rodó que es deia Pet Sounds. Un disc que, per exemple, va acabar obsessionant els Beatles, que volien aconseguir un so que anés en aquesta línia i s'hi van escarrassar molt per aconseguir-ho. Doncs, dins del Pet Sounds hi ha una cançó que es diu You Still Believe in Me, on en Brian Wilson, que era l'ànima compositiva dels Beach Boys, va aconseguir que el timbre d'una bicicleta anés al compàs que just li demanava la melodia de la cançó. Una meravella ciclista per dir avui adéu a Ràdio Volta.
Every time we break up
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.